La caravana, amb Joan Trias. El bar, una entrevista diferent.
Uns minuts que passen a les 4 de la tarda i a la caravana, com cada divendres, seguim la nostra ruta per Can al Bar Bodega de Bartolí i per entaular-nos amb Marta Torné, actriu i presentadora del talent show de TV3, Eufòria. L'hem vist i la veurem conduint les gales del programa musical, però també ha presentat programes com Persona Infiltrada, TV3, Algo Passa con Marta, La Sexta i Cámbiame a Telecinco, entre d'altres. I és que la nostra convidada d'avui té un llarg recorregut passant per les pantalles de casa nostra i no només com a presentadora, sinó també, com dèiem, com a actriu, donant vida a personatges com la Maria de la sèrie L'Internado, la Julia de Los Protegidos o la Paloma a Velvet Colección. Marta Torné, molt bona tarda.
Com estàs?
Has demanat un bitxí, eh? Amb qui t'aniries a fer un bitxí, una cervesa, amb qui sigui?
Normalment sempre prenc canyetes.
Sí, eh?
Sí, però avui... Home, quan sí que si treballo o faig qualsevol cosa de professional, no em surt demanar qualsevol cosa d'alcohol. Amb qui me n'aniria? A fer un bitxí o una canyeta? Ui, amb moltíssima gent.
Mireu, t'ho posaré fàcil. Un exconcursant d'Eufòria. Posaré fàcil, he dit, eh?
Home, però hi ha molt... O sigui, si dic un, deixo els altres com que no em ve de gust. No, home, no. Qualsevol de la tradició. Sí, ara. Sí, me'ls estimo tots.
Va, ara hem fet una pinzellada a la teva carrera. Has passat per la tele, però també pel teatre, amb aquell Más allá del puente, el cinema, també amb títols com 7 anys amb Roger Gual a la direcció, i també has passat per ràdio, Marta. Tu recordes un programa que es deia La Trobada?
Sí, clar, com que no me'n recordi. No, a més, no tenia aquest títol, però ens van fer canviar el nom.
Sí o no?
Sí, clar. Sí, es deia L'Eròtica del Poder. Però no els acaba d'encaixar el títol a la direcció de l'emissora, cosa que entenc perfectament. Sí, bueno, vols que t'expliqui coses?
Sí, vull que m'expliquis una mica els teus inicis.
És que clar, tota la meva vida ha estat molt casual i molt una suma de coincidències. Potser la ràdio, que és on va començar tot, sí que va ser una cosa buscada per mi perquè em feia molta il·lusió. Jo sempre he escoltat ràdio a casa, soc de les que la seva mare sempre es despertava pel matí, posava la ràdio i ja no la tancaven tot el dia, no? Llavors això jo crec que fa que estimis la ràdio i encara ho faig a dia d'avui, no? No entenc la vida sense la ràdio. Llavors a mi m'agradava molt, em venia molt de gust i vaig trucar a Ràdio Nou Barris perquè jo soc de Nou Barris i era el que tenia més a prop. Llavors vaig dir, hola, m'agradaria presentar un programa. I em van dir, ostres, perfecte, perquè mira, tenim els matins la Ràdio Fórmula que no tenim a ningú. Per la tarda, no sé què. I llavors vaig acabar, perquè jo treballava i estudiava durant la setmana, i els dissabtes era tot el matí fent Ràdio Fórmula i per la tarda fèiem un programa que es deia L'Eròtica del Poder, que vaig enganyar a la meitat dels meus amics per convèncer-los que vinguessin a fer seccions gratis, perquè allà ningú cobràvem, evidentment, però jo estava encantada de la vida. Llavors allà, clar, era durillo perquè quan teníem trucades i coses d'aquestes trucaven la meva mare, els nostres amics, tot era una mica, bueno... I vam dir, escolta'm, ja que estem fent el programa, ja estem en actiu, anem a buscar altres opcions. I vam trucar a Radio Ester, ens van rebre, superguai, i ens van dir, d'acord. Llavors, clar, vam passar a fer un programa que era per tota Catalunya, per nosaltres era com presentar els Oscars. O sigui, fèiem tertúlies que la gent trucava i tal, bueno, tampoc vam fer cap format innovador. Però, clar, ens trucaven des de Girona, nosaltres allà a l'estudi, superemocionats, que a més va coincidir, vam arribar a estar a l'estudi anterior i ara el que teniu nou, bueno, que per mi és nou perquè fa més de 20 anys que el teniu.
De quan Ràdio Estel estava a la Diagonal, no?
Sí.
Suposo.
Sí, bueno, no me'n recordo exactament on estava, però vam viure aquest canvi, que a més, clar, era un estudi professional com el que de Catalunya Ràdio. I llavors aquí, mira la casualitat, el nostre tècnic de so feia les cròniques del trànsit. Llavors un estiu ell se'n va anar de vacances i em va dir, vols presentar tu vols fer això del RAC? Això sí que era remunerat, que jo no sabia on em ficava, perquè clar, havia d'entrar a les 5 del matí o 6 I te les feies tu, vull dir, havies de trucar... Suposo que ara està tot més digitalitzat, però jo havia de trucar als Mossos, a la Guàrdia Urbana, als bombers, si hi havia un accident... o sigui, em va costar molt fer les cròniques, almenys les primeres setmanes. I llavors aquí és quan jo ja vaig acabar la producció d'audiovisuals, que era el primer any d'aquella promoció, que no existia fins ara, perquè jo venia de treballar, he fet moltíssimes feines, però l'última feina que tenia, que ja estava vinculada amb el món audiovisual, era recepcionista, però d'una productora. Llavors aquí vaig descobrir el món de la producció, vaig estudiar producció, alhora que treballava la productora, estudiava i feia les revistes cap a setmana, i després amb el de Ràdio Estel vaig anar a demanar feina a producció, perquè hi havia un canal que es deia City TV, que és l'actual 8 TV, que van començar, i jo vaig anar a demanar feina de productora, evidentment, que és el que havia acabat de treure'm el títol.
Vitamina N, no?
No, encara no, ui, espera, si és que necessitem tres programes per explicar-te la meva carrera professional. I llavors vaig anar a demanar feina i em van dir, mira, tenim totes les produccions, no necessitem gent de producció, però estem buscant reporters. I em va dir, fes una prova. I jo, què? No. I com venia de fer molta ràdio, mira, em van agafar. I portàvem veient gent i buscant gent, però clar, no era reportera, era reportera i càmera, i editora. Llavors de cop i volta em vaig veure fent 3-4 peces al dia, anava jo sola amb la càmera, em feia moltíssima vergonya, ho passava fatal, alhora també vaig aprendre molt, que estava el Marc Serra també amb mi, i llavors aquí, a l'any següent, va entrar el Jordi. I llavors amb el Jordi vaig començar a fer guió i llegir mails, que ho feia fatal. Quasi em fa fora, perquè em va dir que no li estava donant el que ella esperava de mi. Que encara ens riem amb això. I ja després ens vam anar a Madrid amb ell. Que jo, de fet, vaig estar a punt de dir que no, perquè Jazz Music em va oferir presentar un programa aquí a TV3. I el Coto Matamoros, tu te'n recordes el Coto Matamoros? Sí. Que jo no havia parlat amb ell en tota la temporada, perquè ell col·laborava a la ràdio del Jordi, que feia també per la tarda a RAC1. I un dia, esperant per entrar a plató, que no havia parlat amb ell mai, em va dir, bueno, te vas a Madrid, tal. I dic, bueno, no sé, me feia molta madre marxar a Madrid. Digo, no, és que oferir-me un programa com a presentadora era fer un upgrade, no? Llavors dic, hombre, a més, Barcelona, Catalunya, tal, és mi casa. I me dijo, pero ¿cómo vas a perder la oportunidad de irte a Madrid? I allà vaig dir, tienes razón. I llavors ja vaig dir, va, me'n vaig a Madrid. I llavors me'n vaig anar a Madrid, a la setmana em van fer un contracte de cadena, que després tampoc vaig fer molta cosa durant aquell any. Després vaig començar, per una casualitat, d'en un sopar, vaig conèixer el director de càsting, que precisament avui he somiat amb ell, mira, el Luis San Narciso, que em va oferir, bueno, les casualitats també, em va dir, eres actriz? Digo, no. Bueno, és que... ¿Te puedo hacer una prueba?
Pues lo serás, ¿no?, una mica.
I jo llavors, començo a fer l'internado, 7 temporades amb un paper prota, que va ser una de les aventures més fortes que he tingut de la meva vida, juntament amb el Vitamina N, segurament. I després he tingut d'altres. Eufòria també és un projecte molt que m'ha canviat molt la vida, bueno, i que em fa molt feliç. Llavors d'allà, doncs, teatre, sèries... Després també tot el món de les xarxes socials. Vull dir que és que jo no m'avorro.
No pares.
I ja veus que no callo tampoc, eh? Que et faig monòlegs, tira, tira. De respostes.
Clar, ara m'explicaves una mica els teus inicis en el món de la comunicació i de la interpretació. Què gaudeixes més, presentar o interpretar?
Quin és el verb? Què?
Què gaudeixes més?
Ah, gaudeixes què? Clar, em portes a una bodega preciosa, però clar, aquí hi ha gent dinant. Depèn del projecte. Hi ha projectes de presentadora, per exemple, quan vaig fer una Telecinco, que hi havia dies molt, molt durs, perquè la fàbrica de la tele té una línia editorial, no, per dir-ho així, que a mi no, jo no la disfrutava gens i ho patia, però havia de ser professional.
Per què? No t'agradava gens?
perquè al principi ja s'ha plantejat com un programa on la gent anava i la canviaven de look, i després, quan vam veure ja que baixàvem algun punt de share, ja vam començar a fer canvis a gent, doncs, amb intents de suïcidi, depressions, de, bueno, i havíem de ficar molt el dit a la llaga, jo com a presentadora, i allà hi havia sempre un confrontament de fins a on podíem arribar, i jo no... A més, jo pel meu caràcter, a mi m'agrada l'entreteniment, fer el tonto, distreure i sentit de l'humor. Vull dir, a mi aquells silencis esperant perquè el personatge o el convidat plorés, tot això no. I en canvi hi ha altres projectes com a presentadora que sí que els he disfrutat molt, i després també... A nivell interpretatiu, doncs hi ha hagut coses que m'han encantat i d'altres que... Jo me'n recordo quan feia una obra de teatre que hi havia una part de la funció que havia de trencar la quarta paret i baixar i fer-li monòleg a un tio que hi havia sigut al públic, i jo fins que no arriba aquell moment ho passava fatal. I em feia molta vergonya. Després ja, bueno, et vas fent, però... I també hi ha dies de rodatge que et toca banyar-te despullada al febrer a una allà a l'Escorial, o com Velvet en l'especial de Nadal, que anàvem amb bufandes i guants rodant el mes de juliol a la Gran Via a Madrid. Vull dir, hi ha dies per tot.
Que no te des preciós.
I hi ha projectes de tot tipus, clar.
Parlem d'Eufòria. Si parlem d'Eufòria, segona edició, que ha començat molt, molt, molt fort, 824.000 espectadors que van connectar amb aquesta primera gala. Déu-n'hi-do, no? Com ho esteu vivint tot plegat?
No ens esperàvem tanta audiència. Sempre ens agrada ser prudents, i ja vam veure que l'últim càsting va fer un 14, cosa que demostra que està en molt bon estat el projecte, tot i que sigui una segona temporada. Però un 22-4 és una barbaritat. Bueno, jo crec que és una molt bona nota, i esperem que no decaigui.
Què vas pensar quan et van dir hi haurà segona temporada d'Eufòria?
Ui, això ja ens ho imaginàvem.
Sí?
Home, amb l'èxit que va ser... sempre et portes... O sigui, jo em vaig alegrar més de que em tornessin a trucar a mi que no de que hi hagués una segona, perquè podíem fer una segona sense nosaltres i canviar totalment els presentadors o l'equip. Però ja es veia que això funcionaria. O sigui, ja quan... Ja van començar bé la primera temporada, però després van anar pujant, i després el Sant Jordi i tal, vull dir que ja esperàvem una mica que seria, faríem una segona.
Tens por, Marta, que la gent compari les dues temporades i que sentiu massa pressió per intentar arribar al nivell de la primera, etcètera, etcètera?
Els nanos, tots tenen molt de talent. Jo crec que fins i tot diria que estan una mica per sobre de l'any passat com a grup sencer. Després sempre hi ha els que t'agraden més o menys. També és veritat que l'any passat teníem molts personatges més enllà de la veu, com el Triquell, com el Joan, l'Edu amb la història del seu pare, la seva àvia... Vull dir, hi havia moltes coses que també t'enganxaven i empatitzaves amb ells, no només quan cantaven. Veurem, a veure... Encara estan per descobrir, jo crec, els nois d'ara. Però també et dic que jo... passo una mica més per sobre. O sigui, això és una pregunta que li hauries de fer més a la direcció, a la producció executiva, perquè jo, mira, al final em donen el guió i sóc un ninot que em poso allà i faig el que em diuen.
Molta gràcia, això. El que sí que és indiscutible és que la primera temporada d'Eufòria va anar molt bé, però també hi va haver crítiques. Marta, com vius el hate?
Intento no... Tot el que no sigui constructiu... O sigui, si tu em dius que no m'aguantes perquè no em suportes... Bueno, no et dic que me n'alegro, però bueno, a mi també hi ha molta gent que fins i tot són amics meus i els veig per la tele i no els aguanto, perquè el personatge que fa a la tele no m'agrada, saps? I després els veig i jo me'ls estimo molt, vull dir que... I hi ha gent que em cau malament i tampoc passa res.
Llavors... En algun moment t'han sobrepassat les xarxes socials, per exemple?
No, és que jo tot el... O sigui, pensa que tota l'època del Vitamina N, de l'internado, tota aquella època de projectes també molt... que vaig fer molt... de molta audiència i de molta repercussió, no hi havia xarxes socials. Llavors, també et dic que ara Twitter és un... És un vertedero de crítiques com que no tenen cap sentit. entenc que, per exemple, el tema del català encara l'he de millorar, perquè a mi m'agradaria poder parlar-ho com el Ramon Pellicer, saps què vull dir? Sí, perfecte.
Vas dir que havies contractat un lingüista, fins i tot.
No, li vaig demanar jo a la cadena, però això jo li vaig demanar des del primer dia. O sigui, quan a mi TV3 em va dir... A mi quan TV3 em va proposar presentar... Bueno, quan va sortir-ho de Persona Infiltrada, vaig dir, home, el català el tinc arrovellat, perquè tampoc soc catalano parlant de casa, perquè mon pare és gallec, això ho he explicat. I després que porto 18 anys a Madrid, vull dir que te'n vas al castellà, no? Però com estava gravat, em veia protegida i salvada, i és veritat que moltes vegades havíem de repetir perquè em deien, no, això es diu així, ah, vale. Però clar, fer un directe 3 hores, prime time, jo de seguida vaig dir, jo no em sento segura de fer un directe, necessito que em poseu ajuda de lingüistes. O sigui, clar, va coincidir que em van posar a parir molta gent, no tothom, però molta gent de català, que també el Miqui també el critiquen, l'Islami també. Però bueno, jo una mica sóc la que estic una mica per endavant, no? com a responsabilitat. I clar, jo no vaig dir res fins al final de la temporada, que em vaig fartar una mica, vaig dir, mira, jo ja ho sabia això, i tots fem un esforç perquè això no passi, perquè és veritat que és un canal públic i l'idioma és el més important. Llavors, jo he de donar exemple d'intentar parlar el millor que pugui el català. De fet, avui què és? Dijous?
Avui és dijous.
Avui tinc la lingüista. O sigui, que cada setmana ens veiem. I a vegades també ve l'Albert, el coreògraf, també ve amb la lingüista. Vull dir que ens ho passem molt bé. Vull dir que no és una cosa de... al revés.
Em parlaves del Miqui Núñez. Com és treballar al costat de Miqui Núñez?
El Miqui és...
Se t'acaba d'il·luminar la cara.
No, és que el Miqui és... És un antidepressiu. O sigui, és com una teràpia treballar amb ell. És la persona que més m'estimo del món, que més ens riem, que plorem junts. O sigui, mira que no tenim res a veure. Quasi després sempre diem, hòstia, va, quan estem allà diem, hòstia, podríem quedar un dissabte per dinar i estar així, però sense haver de currar, no? Després, quasi no ens truquem, bueno, ens enviem algun àudio, alguna cosa, però la intensitat que tenim quan estem treballant, després és molt raro. Però em fa molt feliç, és que me l'estimo molt, és molt bona persona, té molt de talent, és molt natural, tenim un sentit de l'humor molt semblant. A vegades estem sopant amb el jurat i ell ens agafa un atac de riure que no ho entenen, i és que ens miren dient, però què coño? Què us passa? O sigui, és molt raro, perquè a més és que ens portem... Clar, jo ara he fet 45, ell té, crec que 26 o 27, és que quasi podria ser meu fill, però connectem i llavors jo me n'estimo molt.
Havies dit a Marta Catalunya Ràdio que després de les gales anàveu a fer cervesetes.
No, anem. Ens quedem allà
directament.
Fem a TV3 allà.
Ho heu fet ja la primera gala, també, o no?
La primera gala va ser el meu cumple.
Home, felicitats, eh?
Sí, ja. Bueno, a més el dia de l'estrena, o sigui, el dia de més estrès de tots. I era com, tothom deia, felicitats, i jo, ai, és mi cumple, no me'n recordava. Vam fer així una miqueta de... Però la primera gala vam sortir una mica decebuts perquè no van funcionar les segones votacions a través de l'app, i fa ràbia que per un tema tècnic et deixa una mica mal gust de boca, però bueno, són coses que passen, no? Menys mal que no ens va passar a la primera votació, no?
Amb els concursants hi genereu vincle?
M'agradaria generar... Jo, perquè jo no tinc... El jurat no pot. De fet, eviten que es trobin o que... Saps? Perquè, clar, és el jurat. Jo no. Jo a vegades no tinc temps abans del directe, però a vegades ho faig d'intentar anar a saludar-los, a veure com estan. M'agradaria també algun dia anar a algun assaig. O sigui, la meva funció sempre m'han dit que és ajudar i protegir el concursant, no? No. Però és que els pobres estan també... O sigui, pensa que el diumenge ja estan assajant. O sigui, s'han de preparar les cançons d'ells, les segones veus, coreografies... Bah, és una bogeria.
Són un sac de nervis, no?
Doncs jo et dic que... Jo, Em sorprèn, jo crec que són aquestes noves generacions. Jo me'n recordo quan anava de públic el programa de les Mil i Una del Jordi González i jo em posava nerviosa d'estar asseguda veient el Jordi com parlava a càmera i deia, però com ho fa? Que... Suposo que som d'una altra època i que veiem un plató, una càmera i flipem. I jo crec que aquestes generacions ja han crescut amb les xarxes socials, vull dir... Jo no els vaig veure tan nerviosos com podrien haver-ho estat, no?
Em parlaves també, Marta, del jurat. Creus que una de les claus de l'èxit d'un programa com Eufòria és, concursants a part, és que el jurat no sigui mai especialment dur en les seves crítiques o... Bueno, o sigui dur, però amable.
Sí, exacte, t'anava a dir, tu pots dir una cosa que no és agradable, però no cal dir-ho d'una manera desagradable. Que això és una mica una de les coses que crec que es desmarquen una mica d'altres tipus de formats similars. Això és una mica també la marca de la política de veranda d'aquesta productora. Vull dir que sempre... intenten que no hi hagi mal rotllo, que ningú pateixi, no fan trampes, no enganyen. Per això jo també crec que és un èxit aquest programa, perquè ens mereixem aquest tipus de televisió, que és una televisió d'entreteniment familiar i no cal entrar en altres coses, no?
Si parlem de crítiques, abans ho fèiem, una de les coses que m'agradaria preguntar-te, Marta, és si has viscut de prop el masclisme o desigualtat a la teva feina.
Ostres. Suposo que sí, clar. Però ara mateix... Però en quin sentit ho dius?
Per exemple, tu et dediques al món de la comunicació. Al món de la comunicació hi ha molta... tot està enfocat de cara a la imatge, és a dir, hi ha molt edatisme, hi ha molt excés de bellesa. Estem enfocant a les presentadores com a presentadores noies joves, guapes, altes, etc etc, i ens oblidem de tota la resta?
És que, clar, no ho sé. Home, si és veritat que veig...
Molta cosificació.
És que, mira, t'he de dir... jo escolto la ràdio. Després, els informatius els veig de TV3 des de sempre. I quan estic a Madrid, també. Però és veritat que a vegades passes per altres canals i tots són noies noves. O sigui, per exemple, a Mediaset, les noies que fan el temps no són meteoròlogues, no? Com es diu?
Meteoròlogues.
Meteoròlogues, molt bé. No ho deixem d'aprendre. Meteoròlogues. I ho sé perquè, a més, elles els hi posen al cul, llegeixen la crònica que els hi fa un meteoròleg i suposo que sí, les posen com a reclam de bellesa i joventut. Però, bueno, també a les sèries, quan veiem Los Hombres de Paco, l'Internado, sempre estaven sense samarreta els nois, també. O sigui que... Bueno, clar, el món audiovisual, doncs la bellesa té un valor.
Al principi ho dèiem, has fet un munt de coses, has treballat en comunicació, has treballat en interpretació. Hi ha alguna cosa que tinguis ganes de fer i encara no hagis fet?
No ho sé, perquè tampoc volia fer tele i al final he fet, ni ser actriu, i, o sigui, no, jo no sóc vocacional... ni tinc... O sigui...
Sí, tens la sensació que la teva carrera t'ha vingut com donada?
M'ha donat, sí.
Sí, eh?
Una mica a la vida sóc una mica igual, vull dir... No em marco metes, no... Que potser és un error, perquè ara com està tot tan de moda allò de marcar-se els objectius, la disciplina, el no sé què... Tal, jo no. O sigui, jo no. Potser el que em faltava ja ho vaig fer l'any passat amb Netflix, que vaig produir i dirigir un projecte i no sé si tornaria a fer-ho perquè és una feinada. Clar, estic molt mal acostumada. Jo arribo, maquillen, em poso davant de la càmera i me'n vaig. I això també t'acostumes molt. O sigui, és molt ràpid acostumar-se a això. Molt fàcil.
Suposo que és molt diferent, no? Un rodatge que una gala en directe, per exemple. És absolutament... Són dos mons diferents.
I la mateixa gala gravada o en directe és... O sigui, és el dia i la nit. Jo me'n recordo
també?
El primer... Clar, el programa d'Eufòria té un disseny de producció molt, molt complex que per TV3 no podíem començar, i també jo m'incloc. a fer directes. Vull dir, havíem de rodar una mica perquè hi havia actuacions, votacions, vídeos, connexions, hi havia de tot. El primer programa que vam fer, Eufòria, jo vaig estar en aquell plató gravant el programa 8 hores. 8 hores, i al final és un programa de 3. Llavors el directe és meravellós. El problema del directe és que fins que comença el directe, o sigui, esto es el camarote de los hermanos Marx. O sigui, va tothom de cul, o sigui, perdó, això no es pot dir, no?
Sí, sí que es pot dir.
Va tothom a tope, tal, i, però quan comença és com una obra de teatre. Allà ja no et para ningú, saps? I ja és, vinga. Jo prefereixo sempre el directe. I els rodatges són un avorriment, els rodatges de ficció. Jo moltes vegades, ai, jo vull anar, dic, vine, però és que és un avorrimiento, perquè és que per cada... O sigui, tu fas una seqüència que potser té 4 blocs, no? Perquè és, venga, ara gravamos esta parte, després a mi, després al general, després l'inserto que arriba, no sé què. Llavors, de cada bloc que es grava, potser hi ha 45 minuts d'espera de canviar les llums, no sé què, la 13 o la tal. Llavors, per això la gent s'enrotlla tant, els actors entre ells, perquè tenen molta estona lliure. Llavors, clar, al final acabes lligant i acabes fent vincles. No, és broma, però sí, és molt... És molt pesat i a nivell interpretatiu requereix molta concentració. O sigui, al final la feina d'un actor és estar concentrat perquè potser hem gravat una part meva que jo estic plorant, després hem de fer els generals, he de seguir plorant. Si em poso com amb el Miqui quan estem allà a Eufòria a fer el tonto, se te'n va el... és una altra cosa. Però és molt bonic.
Et preguntava abans... què et venia de gust fer que no haguessis fet? T'ho pregunto diferent, eh? Projectes entre mans?
Bueno, tinc una sèrie pel juny per Netflix amb un personatge molt... Mai he interpretat un personatge així, que és una persona que té un tumor al cap i un càncer.
Uau, dura,
eh? Sí, sí. Però és un personatge... Just m'ha sortit fa poc el càsting. És un personatge que no és protagonista. És la parella d'un dels protagonistes. Però bueno, també em ve molt de gust perquè em coincide, o sigui, ja comencen a rodar al maig, em coincidia amb Eufòria, però al final no sé per què, per l'altre actor, que és el que fa la parella meva, no pot, no sé què, o sigui que acabo Eufòria i la setmana següent ja començo això. Vull dir que em va molt bé i em ve molt de gust també, abans d'agafar les vacances, fer una miqueta d'actriu, com l'any passat que vaig fer Los Protegidos tot l'estiu.
Si parlàvem de projectes, s'ha especulat molt, i ho saps, sobre un possible retorn de Jordi González a TV3 amb tu.
Mira,
què en sabem d'això?
Ahir vaig parlar amb ell. No saber, o sigui, a veure, per molt que sigui el Jordi i que tothom té moltes ganes de que torni...
Moltes,
perquè és que... A més, tenim ganes de veure el Jordi que nosaltres coneixem, no?
Però recordem les Mil i una nits, per exemple, no?
I a més el Jordi és que és molt guai, o sigui, és que és molt guai. És molt intel·ligent, és molt divertit, és un seductor, o sigui, a mi m'encanta. Però clar, tenen tota la programació feta, llavors jo crec que és una cosa que si va endavant... no depèn de nosaltres. No sé. Haurem de veure...
Estàs dient que està presentat el projecte?
Sí, hem pensat un projecte que és molt xulo amb el Jordi i ens ve molt de gust, però hem de tenir una miqueta de paciència.
Tindrem paciència, de moment.
I, bueno, també és veritat, clar, jo si faig l'Eufòria... Tampoc puc fer tantes coses al TV3, si no la gent es cansarà de mi.
Va, tornem a Eufòria. És massa aviat per parlar d'una tercera edició?
Uai, sí.
Sí?
Sí, això sí, això no tinc ni idea. Però jo, home, amb l'audiència que hem fet... O sigui, clar, és tan rara la tele, perquè potser acabem a la final d'aquesta segona temporada fent un 10. Vull dir, és que... S'han vist coses tan rares a la tele.
T'ho torno a preguntar diferent i vinc més cap aquí, llavors. És massa aviat per parlar d'un segon Sant Jordi, per exemple?
Però tu què et penses? Que sóc el rapel, jo? O sigui, que
saps més coses que jo, segur.
No! Què va? Què vols que sàpiga, jo? Pobre de mi. Si el del Sant Jordi va ser una altra jugada de TV3 boja, perquè jo me'n recordo que ells van tenir molts dubtes de fer el Sant Jordi, perquè el Sant Jordi, si s'omplia tot, no guanyaven diners. si no s'omplia, perdien diners.
Es va omplir tot dues vegades.
Clar, però imagina't, vull dir que... Doncs sí, sí, tu vas estar?
No, però hi seré quan torneu. Ara amb aquesta segona edició hi
seré. Espectacular. Va ser espectacular. Va ser brutal.
Sí, eh? T'has passateta. Sí, tens una cara de...
Jo no els havia vist mai en directe, perquè sempre estic al backstage allà mirant el guió i a més que al backstage no s'escolta bé. I llavors els vaig veure en directe i vaig flipar.
Marta, va, per últim, què li diria Marta Torné a la Marta Torné que presentava aquell programa de Ràdio Estel, La Trobada, sabent tot el que saps ara? Entrevistes faciletes, aquestes de Ràdio Estel.
Escolta'm una cosa, per què fas teràpia de coaching psicòleg de pacotilla? Mira, és que no m'agrada... A vegades em diuen, ai, ens pots donar algun consell? No m'agrada la gent que dona consells. O sigui, jo no sóc la persona indicada per fer-ho. Hi ha gent que ho fa i jo i els escolto i van molt bé. T'agafo una mica de bitxí, perquè em fas unes preguntes
tira.
Que se'm sequen la boca.
No, cap problema. Crec que és l'entrevista... Tenim els productors aquí, tenim l'Andreu González, la Núria Rosa aquí. Crec que és l'entrevista més random que hem fet.
És que jo sóc així.
No, no, superguai. M'agrada molt aquest rotllo.
És que jo no em centro res. O sigui, no acabo les coses. Tinc dèficit d'atenció.
Sí o no? En sèrio?
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí, sí. Imagina't jo el programa que això, no tinc ni cue ni targetes.
Això t'anava a dir, això dificulta la teva feina, suposo.
Bueno, després quan m'enfoco, pa, m'enfoco, saps? No sé què dir-te. No sé què dir-te, de veritat, eh?
Amb un palant tenia prou vista.
Doncs, no sé, és que jo en aquell moment no tenia el somni de ser presentat... O sigui, clar, m'hagués agradat, però si m'hagués agradat, jo què sé... No sé, pintar bé, no sé, és que clar... No m'agrada que em fes aquestes preguntes, perdó.
Marta Torné, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a la Bergudega Bartoli. Va, que vagi molt bé.
La caravana que m'ha deixat un mal lacar. Que no.
Va, que vagi bé.
Que vagi bé, guapo.
Merci.
Ràdio Estel.
Veniu a mi. La passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 5 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. Encara tenim 20 minutets ben bons per parlar de cinema. I com deia aquell, lo prometido es deuda. Víctor Rodrigo, què tal? Molt bona tarda.
Tarda, perquè bona...
Comencem forts avui, eh?
Una altra cosa, eh? Després dels Oscars, ja ho vam dir la setmana passada, que vindríem...
Et dura la ressaqueta, eh?
Vindríem o de molt mala llet o contentillos, perquè al final mai pots sortir d'una gala dels Oscars.
Si
surts d'una gala dels Oscars com molt, molt content, i l'any ha estat molt bo de cinema, és que potser tan bon gust no tens.
Mira, començaré preguntant, no pels premis, sinó per una de les altres qüestions més comentades, com vas veure Jimmy Kimmel?
Jo el vaig veure bastant sobrat, en el sentit de... Al final, un host dels Oscars ha de ser això. És a dir, en el millor dels sentits, reinterpreto, quan tu tens algun còmic que intenta fer com el Chascarrillo molt fàcil i intentar, com és la primera vegada, poses una cosa com un Neil Patrick Harris, que només ha de només funciona, per exemple, en els Tony o en un context molt concret, el James Corden, per exemple,
sí.
Els Oscars, jo crec que la magnanimitat en la que es mou, necessites un tio que domini absolutament l'escenari i no vagi acceleradíssim i ell sàpiga parar i fins i tot tenir la cara de Jimmy Kimmel i el to de veu de Jimmy Kimmel. És en plan, et cola tots els gags i t'ho fa perfecte.
Jimmy Kimmel, jo vaig tenir la sensació, no sé si pel que estàs dient estarem d'acord o no, jo vaig tenir la sensació que va començar molt, molt, molt bé i a mitja gala es va començar a desinflar una miqueta allò.
Jo crec que al final, com tens la comparativa de, se suposa, els grans moments especials que hem viscut aquest any, doncs ell quedava una mica descompensat. En el sentit de que fins i tot els, ja la gent no entrava tant al gag, i fins i tot jo crec que se n'adonava, perquè al final llegeixes l'habitació i el que vol la gent és ja, vinga, va, anem vivint aquests moments superespacials que se suposa que estem vivint de contrarrelat o de Hollywood, etc. I aquí el Kimmel, el no dominar, clar, un host domina sobretot al principi. A partir d'aquí ja se te'n va. L'únic que ho sap fer això és Ricky Gervais. És a dir, encara que siguin càpsules de 35 segons, te la clavi i se'n va, amb la birra a la mà i diu, vinga, hasta luego.
Que no sé si era aquest any, per cert, ara ho dic de memòria i m'equivocaré, no sé si era aquest any que tenia programat venir al Palau Sant Jordi.
Sí, crec que sí.
Cervés, eh?
Sí, crec que sí.
Bueno. Totes les entrades ja esgotades, jo volia anar-lo a veure i, evidentment...
Un geni lo suyo.
Exacte. Va, entrem a valorar premis, ara sí. ¿Qué? En todos lados, todos sitios, a todas partes.
I todos los premios, també. És que... Bueno, jo, és el que t'he dit moltes altres vegades. Jo prefereixo que una acadèmia es comprometi a l'hora de premiar una pel·lícula a lo grande i no faci aquest repartiment, que al final et quedes com una mica un covard. Però sí que se'm fa molt difícil haver de gestionar que Martin McDonagh se'n vagi amb 0 de 9 i Steven Spielberg una altra vegada se'n vagi amb 0 d'alguna cosa. I aquesta vegada és 0 de 7. A vegades s'han anat amb 0 de 6, 0 de 10, 0 de 8, i aquesta vegada és en plan... Què més ha de fer Steven Spielberg perquè el reconeguin? Què més ha de fer quan és un dels millors directors de la història del cinema i no li donen un Òscar des de l'any 94?
I fent una pel·lícula amb un homenatge al cinema espectacular.
I
diré una cosa, eh?
Són moltes coses d'aquesta.
Et diré una cosa, jo crec que no es feia un homenatge al cine tan ben fet... Ara em tiro a la piscina, des de Cinema Paradiso.
Perfectament. Jo diria La La Land, indirectament.
També.
Indirectament, eh?
També, però com a homenatge directe... Més els musicals,
sí,
etcètera.
Com a homenatge directe t'ho puc comprar. I a més és que és Steven Spielberg, és que el titular es fa sol. I a part, de que jo crec que sí, que és una gala històrica, perquè el que representa què guanya i com ho guanya, però l'altre està en que a mi no em deixa un sabor de boca, allò que dius, ostres, per fi hem revertit l'acadèmia, ja no hi haurà totes aquestes pantomimes que hi ha hagut anys enrere. No ho sé, me n'alegra, perquè a mi m'agrada molt la peli de Toda la vez en todas partes. Podria comprar que li donessin millor pel·lícula, no em sembla una cosa estrambotiquíssima.
Va, tu comentàvem, fora de micròfon, que hi ha la punyetera mania de millor guió, exacte, normalment, millor direcció, i totalment, millor guió i millor direcció, que s'emporta millor pel·lícula.
I llavors aquí és on jo crec que la cagues. Aquí
això
a Espanya
ja
ho hem vist, amb Carla Simón emportant-se millor direcció, i al Carràs no li donaven ni patràs.
No sé si havia passat els Oscars aquell any que es van equivocar a sobre.
Pot ser. El Chazelle se l'emporta, crec. Sí, perquè la pel·lícula de Moonlight no s'emporta direcció, s'emporta guió. És que...
Sí. Per la resta de premis, què?
Bé, menys...
Sin más, eh?
Jo crec que el que m'enfada més és el de l'actor secundari, el de Ke Huy Quan. O sigui, me n'alegro moltíssim per ell, eh? O sigui, és una cosa que no va per ell, no va en el sentit que ho facin malament, sinó que estàs davant de Brendan Gleeson i Barry Keoghan a Banshees of Inisherin. És que la gent que no l'hagi vist, quan la vegi, dirà, vale, pues sí. És que... hi ha vegades que sembla que perquè vulguis que guanyi un altre, sembla que el que hagi guanyat ho faci malament. No, si tu t'has nominat a l'Oscar, a no ser que sigui certs casos que són flagrants, per exemple, per mi, Angela Bassett, no sé què falla, perquè Black Panther 2, Wakanda Forever, m'estàs explicant, o sigui, no té cap sentit, puc entendre el que representa, però per regla de 3, per què no nomines a Michael B. Jordan per Adonis?
Per exemple.
La Creed 3, però bueno, això ja és un altre dia. Però tot l'altre, jo crec que són nominables tots. I hi ha el punt de que Austin Butler, si hagués guanyat, sí que hagués muntat jo una Riot, però que el nominin no em sembla gens malament per el compromís amb una figura com Elvis. No crec que hi hagi hagut ningú que ho faci millor que ell. Tom Hanks, per exemple, fa lamentable aquella pel·lícula.
Jo crec que es va trencar una altra injustícia en favor de Jamie Lee Curtis,
I crec que és la reacció més genuïna dels Oscars als últims 20 anys. Uh-huh. I una tia maquíssima. Tots els mitjans que estaven allà van agrair absolutament tot el temps que els hi va dedicar. Uh-huh. La típica, bueno, la catifa, que era la catifa xampana, aquesta. Exacte. Rara. Es va parar a tots els mitjans que hi havia. Sí. Fossis el panegírico de la noia o el Variety o Los Angeles Times.
Parlant d'això, no com Hugh Grant, per cert.
No, bueno.
Que va fer el seu paper...
Que faci alguna cosa que interessi i després parlem d'ell. Pues també igual, o sigui, ja, vivint de la renta, home, viu... És que ja està, no m'escalfaré. Em fa molta ràbia, amic, això.
Viu de què? Viu de què?
És que vius
de Nothing Hill.
Sí, clar, és que... I que els britànics, doncs, mira, et posen a fer papers terciaris i ja està, i has de compartir escenari amb...
És que estàs esperant amb ganes Bridget Jones 3.
Sí, no, bueno, sort que Colin Firth va saber diversificar-se.
Sí.
No com altres.
Sembla que hi ha proposta, de fer-la.
Sí, sí, no, i que la facin i que ja ens veurem un altre any.
Està bé, està bé. Què ens portes avui, va?
Avui, mira, com ja vinc de mala llet...
Mala llet, eh?
Exacte. Val. Dic, ja que vam fer pel·lícules, en el seu sentit, que mereixien nominacions, que no havien sí. estat, etc. Aquesta vegada et porto una cosa encara més concreta.
Ai.
Perquè aquest any hem tingut un episodi bastant flagrant, que sortirà a la llista, però pel·lícules que sí que van rebre nominacions als Oscars, però no va ser nominada mai a millor pel·lícula.
Compte.
Que si l'haguessin nominat i tu fas mirar enrere, de les 5 que et porto, potser 3 o 4 guanyen l'Oscar en retrospectiva. Llavors, clar, és encara més flagrant. Aquí, a partir d'aquí ja no tornarem a parlar mai més d'aquesta categoria, eh? Ja ens veiem l'any que ve.
Sí, eh?
Però aquesta crec que és bastant important, sobretot això, el que dèiem, no? Clar, que no, nominin no. a millor guió...
Vam
però no
més
nominin...
premis, més festivals?
No, ja està, s'ha acabat. Ara venen els festivals. I com sí. comença...
S'ha fet Màlaga fa poc?
Berlín, es va fer fa 2 setmanes,
sí.
i després ja passem a Venècia.
Vale.
Sí, tot això ja ho parlarem. Quina és l'altra gràcia? Com vinc jo aquí a innovar-te coses, bueno, perquè jo només vinc aquí a innovar-te.
Ets un innovador.
Sí, sóc la cuina aquesta creativa.
Ah, mira, ara vindrà d'aparellada, ja ho saps.
El que t'he fet és com t'estic fent això de cançons que estiguin lligades
sí.
a la
és que
pel·lícula.
Ja rius infami, això, una por.
Ja vinc amb una cosa que porto amenaçant durant mesos, sí. que és amb el trap.
Ui.
I trap en català.
Trap en català, eh?
Oscars, trap en català i jo enfadat. Què pot sortir bé? Res. Som-hi, va.
Tot,
xiquera.
Tot. El dubte, l'assaig i l'error, fingint diferència en dies de mala maror. La porta, l'assaig i l'error, tanco la porta si avui em ve gros. El dubte, l'assaig i l'error, fingint diferència en dies de mala maror. La porta, l'assaig i l'error... Però, dies de mala maror,
deia. És que sóc el millor. Sóc el millor en això. És any 1995, és a dir, l'any en què Víctor Rodrigo neix, i hi ha una pel·lícula...
Però ets del 95?
Jo sóc del 95. Mira... Ah, no discutirem això.
T'ha tractat bé la vida, trobo.
Gràcies. Moltíssimes gràcies. L'any anterior, 94, s'estrena una pel·lícula que rebenta les taquilles.
Sí, senyor.
I ara, si la posa a qualsevol plataforma, segueix rebentant una audiència, sí. però els Oscars només la van nominar a millor muntatge, que és on va començar la maledicció de David Fincher. Per uh-huh. què? Perquè la pel·lícula és Seven.
No m'ho puc creure.
Seven,
que
només millor muntatge.
Millor muntatge.
Amb Kevin Spacey, Brad Pitt... Morgan Freeman, el Fincher amb el guió, el Fincher a la direcció... Res, millor muntatge. Sí, les tisores i anar tallant celuloide. I fins aquí. Però la gràcia està en que millor pel·lícula aquell any estan Braveheart,
sí.
Apolo 13,
uf.
El cartero i Pablo Neruda, Sentido y sensibilidad i Babe, el cerdito valiente.
En comptes de Seven, eh?
I és aquesta la cinquena. Posa la quarta...
És que acabo de veure el porc pujant a recollir l'Òscar.
És que m'ha fet molta il·lusió, eh?
Imagina't. Anem a la quarta, va. És que no puc
és amb que, aquest. I a més...
no sé què ets en mi vida per aquesta pel·lícula.
L'essència del trap... i amb les temàtiques de les pel·lícules.
No, no.
És que podria fer radiofórmula, jo.
Sí,
perquè
això
està claríssim.
Radiofórmula de cinema.
El que et deia, aquest any, una de les coses més flagrants per mi ha estat que la millor pel·lícula de l'any 2022 no ha rebut ni el mínim reconeixement als Oscars, només en una categoria, que per això està en aquesta llista, que és a millor actor, que és Paul Mescal. Estem parlant d'After Sun. Uh-huh. Per mi, After Sun, la millor pel·lícula del 2022,
sí, eh?
De carrer. És l'òpera prima de Charlotte Wells, I crec que, a part de Pol Mescal, si tu tens la valentia de nominar-lo, tu hauries d'haver tingut la valentia, no sé si en actriu secundària o en actriu principal, però la Francesca Corio, l'adolescent que està al costat de Pol Mescal, ho fa de nassos. Però a un nivell que dius, hi ha molts pocs nens d'aquesta edat que puguin transmetre el que transmet ella en una pel·lícula tan íntima i tan, entre cometes, indie underground com After Sun.
Ara m'equivocaré, eh? No sé si la nena d'After Sun és la mateixa que està fent... Ai!
De l'Alta Fas?
Sí.
No.
No, eh?
La Bella Ramsey, la que surt a Juego de Tronos.
Correcte.
Vale. La reina del
sí.
Nord.
Ara sí.
Per mi és bastant flagrant que hagi passat això quan tu tens nominades a millor pel·lícula Avatar 2 i Elvis. Però no t'entra espai After Sun. No, és que això, aquesta pel·lícula és així, més independents. No, és que Parásitos era una superproducció de Hollywood. No té cap sentit. No té cap sentit.
T'ho compro molt, que no tingui cap sentit.
Som altres. Jo només vull veure les teves reaccions amb el trap.
Tercera, va.
L'amor propi em va ensenyar que no val res i ara cauen de tres en tres. Sóc jo que he perdut l'interès. Porto ulls de xino, però no sóc xinès. Puta, no em fas el pes. Sóc més del que tu em vas fer creure i ara ho veig si jo ballo.
Sóc més del que tu em vas fer creure, compro absolutament.
Literalment, això és l'essència del Show de Truman.
Correcte.
Que és l'any 1998, que per mi és l'any de la infàmia dels Oscars.
Sí?
Perquè aquest any és on ho guanya tot Shakespeare in Love.
Ah, és veritat.
I això cada vegada ho hem de reiterar. Uf. És a dir, Shakespeare in Love té 7 Oscars perquè el seu productor és Harvey Weinstein i és aquella època en el qual
passa
els acadèmics doncs, no votaven perquè la pel·lícula era millor, sinó per quants Lamborghinis tenien al seu garatge perquè els havien pagat les productores i quants viatges a Bali havien fet en 3 setmanes.
Correcte.
I la
pel·liculón, Shakespeare in Love?
Bueno. Com per estar als Oscars, a aquest nivell, Joan... Fotem.
No.
Vale. Però és que la gràcia és
algú
que...
Algú m'havia pres en sèrio? Sí, de veritat?
Jo espero que no. Però jo faig el disclaimer, si fa falta. Però és que el Show de Truman se la considera una pel·lícula culta.
Sí.
Llavors...
Ha tardat, però, trobo, eh?
Però és allò, pel·lícula culta moderna.
Sí, va sortir 97. I com que era... Això ho hem parlat més d'una vegada. I estaria bé que un dia en féssim un rànquing d'aquests. Quan va sortir, era com que és Jim Carrey.
Jim Carrey fent drama.
Exacte. La gent no s'acabava de creure que allò fos...
I aquesta analogia de la televisió americana, jo crec que va molt per aquí, per la qual no se l'inclou enlloc. Perquè els agrada molt poc als americans, en Babylon ha passat, els agrada molt poc als americans que els diguin que són estúpids. I que, sobretot, les seves indústries de televisió o de cinema s'han fet coses molt bàrbares.
Sí.
I al final, el Show de Truman, doncs, és una metàfora immensa de la telerealitat aquesta que viuen molt allà.
Absolutament. El Show de Truman, però... hi havia més pel·lícules aquell any.
Sí, però és que aquell any no guanyen ni Salvar el Soldado Ryan ni la Delgada Línia Roja.
Ah, espectacular.
Llavors ja, la vergonya. Sí, estava Elizabeth, la Kate Blanchett, que dius, també, tu, vostè què fa aquí? Sí, que com a actriu, vale, però pel·lícula, és que, bueno...
Salvar el Soldado Ryan i la Delgada Línia Roja, que ja ha dit més d'una ocasió, que per mi és el bressol o d'on neix Band of Brothers.
Sí, i sobretot el bressol d'on neix el punt de les pel·lícules bèl·liques modernes, no d'acció pura.
Que qui no hagi vist, per cert, Band of Brothers, recomano ferventment anar...
HBO,
a veure aquesta magnífica sèrie, que té, per cert, segona part.
Bueno, indirecta, no? De Pacific, sí.
Exacte. Que, bueno, està bé, però tampoc és allò...
Va, està bé, eh?
Sí, està bé. Anem a la segona?
Som-hi.
Em desperten a les 12 les sardanes, avui no sonen alarmes, ara estem de vacances. Avui serà un gran dia, navaleta, full de birra un altre dia, i tombats a la platja. Mirant cap enrere els problemes em semblen petits, i sento que som...
Ets un geni.
És que sóc el vídeo. Flash i Ice Cream amb Regreso al Futuro.
Ara.
I sobretot el fet de que vull tenir un gran dia, tot comença molt bé, que és com comença Regreso al Futuro,
correcte.
I després tot se'n va pel pedregar. Quina és la situació aquí?
Sí.
Any 1985. Se suposa que Robert Zemeckis ha fet també un altre classicazo, que és modern en el seu moment, eh?
Sí.
Perquè és aquell punt de... el bombazo popular que va tenir aquella pel·lícula, i després la segona part, que per mi em sembla excel·lentíssima.
Sí, senyor.
La tercera ja en parlarem un altre dia.
És una fricada.
És una fricada.
Que jo compro tranquil·lament.
Tu passes bé.
Exacte.
I ja està. No és com Jurassic Park 3, que no la compra ningú. Però és que aquest any, el 85, tu vas a competir amb Memòries d'Àfrica, un altre dels atracos més grans de la història dels Oscars. Único Testigo.
Home.
Que, Único Testigo.
Espectacular.
Clar, però què fa Único Testigo com a millor pel·lícula? Saps? És en plan...
Bueno, que Andrea, és una gran pel·lícula, però és veritat que...
Sí, però no hi entra aquí. El Honor de los Pritzi, que dius, mira, per passar la tarda. El Color Púrpura, Palma. Se diu una altra vegada Steven Spielberg.
Que,
i El Beso de la Mujer Araña. Bueno, pues no teníem espai, no?, per Regreso al Futuro, perquè en aquell moment Amblin i Robert Zemeckis i Steven Spielberg, doncs com havien de passar a ser candidates a l'Oscar, si ja t'havíem donat el punt amb El Color Púrpura? Spielberg, què més quieres? Vens aquí, celebres, et donem canapés i marxes. és que estic molt enfadat, jo, amb Spielberg, sí.
Amb Spielberg, quan,
no,
amb el que li han fet.
Ah, val.
Ens queden 3 minutets. Primera?
És que aquesta m'he passat, eh?
Sí?
M'he passat molt amb l'analogia del trap.
De veritat?
Potser et fa gràcia i tot.
Va, som-hi, primera.
Mamá me dice que ahí tiene corazón. Si tú eres bueno, siempre tendrá la razón. Mamá me dice, sueña con esa canción. Nunca dependa de tener más de un millón. Mamá me dice, no cambie las amistades. Mamá me dice que no deja el que me ayuda. Si en el camino puede que alguno me falle, pero contigo, mora, no hay quien te pueda. Mamá me...
Mi mamá me dice, psicosis.
No puc
creure. És que m'he passat.
No m'ho puc creure.
Jo ho sento moltíssim, no? Perdó a tothom, eh? és...
Mares del món.
Ho sento moltíssim, però és que la número 1 havia de ser sí o sí Psicosis, que només rep 4 nominacions, no guanya res, però res, eh? I està nominada a millor director, que és l'única vegada que han nominat a Alfred Hitchcock, actriu de repartiment.
Perdó, eh? No ho sabia, jo, això.
És que no mai ha guanyat un Oscar, Alfred Hitchcock.
Ho estàs dient, en sèrio?
Ni un. Va guanyar l'honorífic quan ja està Criando Malvas. Molt heavy. Molt. I la Janet Leigh, actriu secundària, tampoc guanya res. I no nominen a Anthony Perkins. És a dir, Anthony Perkins no apareix en la cerimònia dels Oscars del 61, però és que aquell any és El Apartamento, Tres vides errantes, El fuego y la palabra, Hijos y amantes y El Álamo. El Álamo. I no nominen a Psicosis. És en plan, no, perquè la gent crida pel cinema. Però... És que ningú ha vist res. O sigui, no ha vist la pel·lícula, la gent.
Psicosis, en parlarem un altre dia.
Jo aquesta et faig una dissertació gegant.
Mira, una altra idea de llista, eh? Quan
es... Fa molta gràcia mi mama.
Sí. Quan es poden començar a explicar els spoilers.
Bé,
perquè Psicosis...
5 anys.
No, però normalment Psicosis jo crec que a dia d'avui encara no s'explica.
5 anys.
Perquè si no perd tot.
Ja, és que si ja, però si ja no l'has vist. Tot. Si tens més de 15 anys i no has vist Psicosis...
Escolteu, sí, la mare està morta.
Andando, adeu.
Víctor, gràcies. Ens trobem la propera setmana.
No, et prometo que no tornaré a fer això, eh?
Ara. El que he de dir jo amb aquesta música de fons, en fi. Notícia de darrera hora, de seguida ens n'informen des dels serveis d'informatius d'aquesta casa. La Cort Penal Internacional ha emès una ordre d'arrest contra Vladimir Putin per crims de guerra. De seguida, com deia, ens ho expliquen els nostres companys d'informatius. Ara a les 5 de la tarda, nosaltres tornem amb la caravana, mà de parellada. Va, fins ara.